L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda un dia més en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Dijous 30 d'octubre, temps d'informació, repassada l'actualitat diària que com cada dia obrim, avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant de l'Ajuntament de Deltebre, que bonificarà l'IBI a les famílies nombroses, monoparentals i discapacitades. Aquesta va ser una de les qüestions aprovades a la sessió de ple extraordinària celebrada el passat dimarts. El regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar va compareixer ahir davant la jutge que porta el cas i declara que totes les actuacions efectuades per l'Ajuntament d'Alcanar s'ajusten a legalitat. El Baix Ebre i el Montsià són les comarques de Catalunya que més oli produeixen. Més de 33.000 tones la primera, més de 25.000 la segona. Unió de Pagesos estima que enguany la collita d'olives serà a les zones productores un 26% més elevada, però alerta també d'una important afectació de la plaga de la mosca de l'oliva en noves zones. Avui també destacarem la visita que la premsa internacional ha fet estos dies al Delta de l'Ebre i la reserva ornitològica de Seo Birdlife al Riet Vell. Especialistes en medi ambient de diversos països es van informar sobre diferents aspectes socioambientals del Delta. Reprenent la crònica política, els veïns d'Horta de Sant Joan finalment tindran el seu punt de votació oficial a l'Institut de Gandesa per a la consulta del 9-N. El govern assegura que no té les garanties tècniques necessàries per fer una excepció al municipi terraltí. I el Consell Comarcal del Baix Ebre acull l'inici de dissolució del CODE, del REBE i del Consorci de la Serra de Cardó-Boix. Tots ells s'integraran dins el COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre. 13 municipis del Baix Ebre i el Montsià es beneficiaran de les millores a la xarxa elèctrica que a la subestació d'Amposta ha portat a cap la companyia Endesa. I avui acabarem parlant de la lliçó inaugural que el tortosí Josep Joan Moreso pronunciava ahir. L'actualitat política catalana va centrar bona part d'aquesta lliçó, la inaugural del curs acadèmic 2014-2015 al campus de les Terres de l'Ebre de la Rovira i Virgili. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia que tot seguit comencem a desenvolupar aquí, a l'Informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Obrim el recorregut informatiu del dia i ho fem anant cap a Deltebre. L'Ajuntament d'aquesta població bonificarà l'impost de béns immobles a famílies nombroses, monoparentals i discapacitats. Aquesta va ser una de les qüestions que es van tractar i aprovar a la última sessió de ple, la sessió extraordinària celebrada el passat dimarts. I així ens ho explica en la primera de les cròniques d'avui, a l'informatiu Emute, des de Ràdio Delta. Lluïsa Bertomeu.
Deltebre tornarà a congelar els impostos i les taxes que paguen els ciutadans durant el 2015. Així ho aprovava el ple extraordinari dimarts amb els vots a favor dels dos partits de l'equip de govern, Esquerra i PSC, i l'abstenció de Convergència, Unió i Partit Popular. Les ordenances fiscals destaquen per la congelació d'impostos i taxes, però també inclouen bonificacions i adequacions a la nova normativa. Entre els canvis més destacats, Deltebre aplicarà l'any vinent una bonificació del 50% de l'impost de béns immobles a les famílies nombroses, les monoparentals i les que tinguin a càrrec una persona amb discapacitat del 66%. També hi haurà una bonificació al pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a aquells cotxes que no incideixen negativament en el medi ambient. L'alcalde de Deltebre assegurava que les ordenances són millors que les del 2014 perquè no s'apuja cap taxa, sinó que fins i tot augmenten les bonificacions. José Emilio Bertomeu.
S'han fet una modificació d'ordenances adequades als moments que estem vivint. Són unes ordenances que una de les que s'ha modificat, que és bastant important per a famílies monoparentals, famílies numeroses, que no es podien acollir a la bonificació perquè el valor catastral era un valor gran i no es podien acollir. Ara han llevat aquest valor catastral i la bonificarem en un 50% a totes les famílies. A més, famílies que tinguin un disminuït a casa, una persona que tingui un grau de discapacitat d'un 65%, que també és important per a poder-se deduir. També bonificar el tema d'impostos de vehicles que siguin una mica d'estos ecològics, siguin híbrids, i bueno, crec que han fet unes ordenances, han modificat aquesta ordenança per a que s'acolligués la gent que realment està necessitada, i el que és important, que no han pujat cap tipus d'ordenança més. Són uns temps difícils, uns temps delicats per a totes les famílies, i crec que en la congelació d'aquestes ordenances és una bona notícia per als veïns i veïnes de nostre.
El grup de Convergència i Unió es va abstenir, ja que, segons paraules del seu portaveu, les ordenances de Deltebre són un model arcaic que no fa justícia social ni inclou incentius econòmics. Lluís Soler.
Nosaltres hem fet explicacions molt llargues durant tots els plenaris d'ordenances municipals, perquè entenem que s'havien d'aplicar criteris de capacitat econòmica als tributs, que qui menys tingui menys pague, criteris progressius, perquè, en aquest cas, buscar els criteris de justícia social i buscar incentius econòmics per a totes aquelles empreses que comencen, i per tant vessar en dues parts. Una part de cara al ciutadà, de cara al contribuent, de cara a aquell que menys té, que menys pague, i de cara, en aquest cas, a les empreses que comencen, per a donar cabuda i en aquest cas energia a les empreses que comencen. Això ho hem explicat durant 4 anys. Avui la proposta de modificació com s'ha presentat és una proposta molt light per dir canviem alguna cosa i no canviem res més, i la proposta de modificació és correcta, però no podem votar a favor perquè no estem d'acord en lo global de les ordenances, perquè entenem que havien d'estar més treballades en els criteris de justícia social i dinamització econòmica. Tampoc no podem votar en contra, perquè vol dir que votaríem en contra d'una modificació d'ordenances light, com dic, que en aquest cas va en contra de lo que és això, i l'únic que hem dit és que no ens cal fer moltes explicacions, i que en aquest cas al mes de maig hi ha eleccions, i Convergència i Unió hem anat defensant sempre el mateix criteri, per tant ja ho defensarem al programa electoral, que és el que tocarà, i no perdre el temps aquí al plenari, que pareix que sigui un debat de sorts, que no ens escoltem entrenat.
També es va abstenir el Partit Popular, que a més demanava que aquests diners que han de pagar els ciutadans, l'equip de govern en faci un bon ús en els pressupostos. Tomàs Castells.
Com no hi ha hagut molta modificació en tot el tema, que ha sigut tot tema més tècnic que res, el Partit Popular el que sí que els han fet ha sigut la reflexió de que després, pues que d'aquests diners que avui hem aprovat, que han de cobrar de tots els ciutadans, que se'n faci un bon ús als pressupostos, que no hi hagi més gasto corrent, que se miren les inversions que es fan i que es faci d'alguna forma pues, en sentit comú, i que s'apliqui pues, el gasto que realment necessita el nostre poble. Tots som conscients de les dificultats que hi ha. Al carrer pues, tots diem que bueno, Deltebre és un dels pobles que més impostos paguem, i així és, allò que no se diu perquè sí. Per tant, el que tenim que fer és després demostrar que en aquells diners que, com ara avui, els demanem als ciutadans, que se'n faci l'ús que toca.
El ple també va aprovar per unanimitat la proposta d'aplanament en el recurs contenciós administratiu interposat per Telefònica Mòbiles Espanya contra l'Ajuntament de Deltebre.
Al 9-N, si vols, podràs participar i votar sobre el futur polític de Catalunya. Com hi puc participar? Presentant l'original del DNI, el passaport i el volant d'empadronament si ets ciutadà comunitari, o la TIE si ets extracomunitari, de les 9 del matí a les 8 del vespre. Si vols, pots dur la papereta impresa de casa. Ja la pots descarregar a participa2014.cat. Recorda, el 9 de novembre tu hi participes, tu decideixes. Més informació al 012 o a participa2014.cat. Generalitat de Catalunya.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
El regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí, va assegurar ahir en la seva compareixença davant la jutgessa que les adjudicacions de projectes i obres efectuades per l'equip de govern a l'Ajuntament d'Alcanar des de l'any 2007 fins a dia d'avui s'ajustaven a la legalitat. Martí va declarar ahir dimecres a la tarda davant la titular del jutjat número 4 d'Amposta com a imputat per suposats delictes de prevaricació, alteració de preu en concurs públic, malversació i falsificació. Les diligències basades en les investigacions de la Guàrdia Civil arran de la denúncia d'un militant de Convergència i Unió el juliol del 2013 pretenen esclarir l'existència de possibles irregularitats en les adjudicacions d'un total de 35 expedients aprovats durant els últims 7 anys. El regidor d'Urbanisme, Manel Martí, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, assegurava que les adjudicacions investigades s'ajusten a la legalitat. L'escoltem.
Penso que l'actuació nostra sempre ha sigut ajustada a llei i, bueno, no sé, en qualsevol cas, si hi ha un tema de les empreses, doncs les empreses suposo que donaran l'explicació. En qualsevol cas, tots les adjudicacions se van fer, al meu entendre, d'acord a legalitat, amb competència i, bueno, i la nostra actuació en els meses doncs és la que és, no? És, hi ha uns tècnics que fan les valoracions, que informen, i mai en cap cas de cap d'elles se'ns ha dit que hi hagués cap il·legalitat.
El regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar relativitzava també l'abast de les imputacions concretes i declarava que confia que la instrucció acabe esclarint els fets.
Jo entenc que nosaltres realment no hi ha una imputació, el que hi ha és una declaració com a imputat. No hi ha, claro, estem en diligències prèvies, de fet no hi ha ni cap judici, ni cap res, ni cap acusar. No? El que es fa aquí ara és una investigació i se'ns crida a declarar com a imputats, pues, per el nostre càrrec, no? Fonamentalment, i també pues, per donar garanties de que podem anar en advocat, però entre d'això s'haurà de veure la instrucció com acaba.
Com dèiem anteriorment, les preguntes que se li van adreçar al regidor d'Urbanisme provenien no només de la jutgessa, sinó també del fiscal, així com dels advocats dels diversos imputats, i van abastar alguns dels 35 expedients resolts a l'Ajuntament d'Alcanar des de l'any 2007, fins i tot alguns corresponent a l'any 2005, quan encara ell no era regidor d'Urbanisme. Una de les obres més importants investigades durant aquests anys, com ara la piscina coberta municipal, on s'havia denunciat una possible baixa temerària en l'adjudicació, no hauria aparegut durant la declaració, però sí l'adjudicació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Manel Martí precisava que les adjudicacions que qüestiona la Guàrdia Civil van ser acordades per les corresponents meses de contractació, en les quals els tècnics, ho escoltàvem en les seues paraules, van fer sempre les valoracions i emetre els seus informes. Segons va relatar, en cap moment la jutgessa hauria preguntat de manera concreta sobre cap il·legalitat relacionada amb l'adjudicació d'alguns d'aquests projectes. Manel Martí és el primer imputat que declara davant la jutgessa d'Amposta. Avui dijous està prevista també la compareixença de l'alcalde d'Alcanar, Fons Montserrat, tot i que de moment les fonts judicials limiten les imputacions als dos regidors. En la declaració judicial d'ahir a la tarda també va ser presents els advocats d'una exfuncionària municipal, dels tres constructors detinguts per la Guàrdia Civil el passat dia 16, així com de l'empresa Invall.
Al 9N, si vols, podràs participar i votar sobre el futur polític de Catalunya. Qui hi pot participar? Els majors de 16 anys amb domicili a Catalunya, segons el seu DNI. I també els ciutadans comunitaris i els extracomunitaris majors de 16 anys i residents a Catalunya. I si visc fora, hi haurà 17 punts de participació a l'estranger, habilitats per la Generalitat. Si el teu DNI consta un domicili català, també pots venir a Catalunya a participar. Recorda, el 9 de novembre tu hi participes, tu decideixes. Més informació al 012 o a participa2014.cat. Generalitat de Catalunya.
L'informatiu Emute.
Més tard recuperarem la crònica política. Parlem ara de temes que afecten la pagesia, perquè el sindicat Unió de Pagesos estima que la producció d'oliva d'aquesta campanya, que ara encetem, la 2014-2015, serà d'unes 161.177 tones d'olives, l'equivalent a unes 33.227 tones d'oli. Aquestes xifres situen la campanya d'enguany com a bona en quantitat, especialment a les comarques del Baix Ebre i del Montsià, i també a les comarques de Lleida en general. Les 161.177 tones d'olives suposen un augment del 26% de la producció respecte de la campanya anterior, considerada curta i que es va tancar, recordem, llavors, amb un volum, el de l'any passat, de 127.887 tones, sempre segons dades del Departament d'Agricultura. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Les comarques que milloren de manera important la seva producció, segons aquestes dades, són sobretot les més productores de Catalunya, és a dir, les que es troben a les Terres de l'Ebre. Així, a la demarcació de Tarragona, el Baix Ebre obtindria unes 33.300 tones estimades de producció, el que significaria un increment d'entre el 30 i el 40% respecte a la campanya anterior. I el Montsià, amb una producció estimada de 25.520 tones, tindria el mateix increment que la comarca del Baix Ebre. Per contra, la comarca de la Ribera d'Ebre s'espera una collita d'un 60% aproximadament respecte a una collita mitjana i d'unes 9.623 tones. Altres comarques de la demarcació de Tarragona, com la Terra Alta, també tenen prevista una bona collita, amb unes 5.500 tones de producció. L'estimació del sindicat s'apropa molt a l'estimació publicada pel Departament d'Agricultura, que és de 160.529 tones, tot i que la Unió de Pagesos creu que la producció final de Girona, Barcelona i Lleida es podria veure reduïda en funció de l'afectació final de la mosca de l'oliva. L'elevada incidència d'aquest insecte a comarques i zones on fins aquesta campanya pràcticament no es coneixia la plaga, és el que ha alertat el sindicat. En aquesta campanya, la plaga ha estat molt important a comarques com les Garrigues, la Segarra, la Noguera, i també amb una incidència molt elevada a l'Alt i Baix Empordà, al Baix Penedès o també a determinades zones de l'Alt Camp. Pel que fa als preus de l'oli, van augmentar fins als 2,9 euros litre l'oli verge extra la primera setmana d'octubre, i ara se situa en els 2,64 euros litre l'oli verge extra i els 2,49 euros litre oli verge, segons dades de Polred. El Ministeri d'Agricultura encara no ha fet pública la seva estimació de collita d'olives i producció d'oli a l'estat espanyol per a la campanya 2014-2015. Tot i així, diferents fonts situarien la producció entre 650.000 i 960.000 tones. Les existències d'oli eren només de 300.000 tones el passat mes de setembre, el que representa la meitat de l'any passat en les mateixes dates i està per sota les darreres quatre campanyes.
Gràcies, Josep. I parlant encara de qüestions no estrictament agrícoles, però sí relacionades amb el medi ambient, avui hem de destacar també que una delegació de 15 periodistes europeus i nord-americans especialitzats en el tema, en el medi ambient, van visitar el passat dilluns 27 d'octubre el Delta de l'Ebre, convidats per l'organització ecologista CEO BirdLife per tal de conèixer aquest gran aiguamoll, els seus reptes ambientals i les activitats que aquesta entitat hi desenvolupa. Un grup important de periodistes ambientals de referència internacional pertanyents al Forum of Atlantic Media of Environment i que estos dies assisteixen al congrés World CEO BirdLife 2014 Barcelona, entre els que es troben representants de diversos grups de comunicació com la BBC, The Guardian, Scientific American, DS8 o la cadena nord-americana ABC, així com l'agència EFE i altres mitjans escrits i audiovisuals europeus i nord-americans han visitat algunes zones del Delta aquesta setmana amb la finalitat de conèixer diversos temes d'interès informatiu de la segona zona humida de la península. Al matí van visitar la reserva de Riet Vell, on es van detallar les característiques de la natura i biodiversitat del Delta de l'Ebre, la seva evolució agrícola i social, i van poder conèixer les activitats agrícoles i tradicionals, educatives, turístiques i de conservació que du a terme CEO BirdLife al Delta des de l'any 1994. A la tarda van visitar el mirador de Migjorn entre l'Alfacada i l'illa de Buda, on van abordar el problema de la regressió i la subsidència del Delta i les seves possibles solucions amb una especialista de l'IRTA, de la Generalitat. Es va parlar del Pla Hidrològic de l'Ebre i de la importància dels cabals d'aigua i sediments per a la desembocadura, la pesca i la biodiversitat marines. També van poder contactar amb tècnics del Parc Natural per tal d'il·lustrar casos concrets de l'efecte del canvi climàtic sobre la migració de les aus. La visita va acabar als arrossars, a la vora de l'ermita de l'aldea, per conèixer in situ la invasió del caragol Massana, tema pel qual també havien mostrat ja d'entrada un gran interès.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara amb qüestions de l'àmbit polític, qüestions relacionades amb la consulta del 9 de novembre. No ha pogut ser i al final els veïns d'Horta de Sant Joan tindran el seu punt de votació pel procés participatiu del 9N a l'Institut de Gandesa. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, anunciava ahir dimecres la decisió definitiva de governació que no té les garanties tècniques necessàries per fer l'excepció en aquest municipi de la Terra Alta. Pallarès lamenta no poder fer possible que la gent d'Horta pugui exercir el seu vot al municipi, però recordava també que l'alcalde José Antolí, del Partit Popular, no ha signat el document de cessió d'un espai requerit per la Generalitat. Ho va signar, però va ser fora de termini quan a ell li va convindre, afegia el delegat Xavier Pallarès, i així ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, recordant que l'alcalde d'Horta no va signar un document que sí que havien signat un total de 941 alcaldes a Catalunya. Xavier Pallarès.
Per això, des del govern de la Generalitat se va donar un plaç, un termini, per a que tots els alcaldes que volgueren, tots els ajuntaments que volgueren, pogueren col·laborar en el procés que s'havia engegat. Malauradament, l'alcalde d'Horta de Sant Joan aquest document no el va signar. Malauradament, l'alcalde d'Horta de Sant Joan va signar un document al cap de molts dies, al cap concretament va ser un divendres, per tant, hi havia passat 3 dies del plaç, per tant, ho va entregar 3 dies tard del plaç, un document que va ser el document que l'alcalde va voler fer, però evidentment no és aquest document.
Xavier Pallarès assegurava que els veïns d'Horta de Sant Joan podran votar, però això sí, que ho hauran de fer al seu punt de votació situat a l'Institut de Gandesa.
No hem tingut, ni tenim a hores d'ara, les garanties que si fem aquesta excepció en Horta de Sant Joan, el procés tingui tota la garantia que des de governació, que és qui està encarregat per a que aquest procés participatiu sigui un èxit en tots els informadors internacionals que hauran i per la nostra pròpia tranquil·litat com a catalans, perquè volem fer les coses ben fetes, no tenim clar que fent aquesta excepció d'Horta de Sant Joan ens aguanti el sistema. Per tant, com això no ho podem garantir, a hores d'ara, la gent d'Horta de Sant Joan, sentint-ho molt, i jo en primera persona com a delegat del govern, sol tenim que comunicar que la gent d'Horta de Sant Joan avui té que anar a votar, a exercir el seu dret democràtic, a participar a la mesa de Gandesa.
Per últim, Xavier Pallarès aprofitava la seva compareixença davant dels mitjans de comunicació per assegurar que el procés va a contrarrellotge i demanar a la gent un esforç extraordinari.
De que tots els punts on se fan les votacions estan georreferenciats. Té que hi hagi unes assegurances, imagineu una persona que entra al col·legi electoral antropesicau, té que hi hagi tot un seguit de garanties per a la gent que anem a exercir el nostre vot de manera democràtica, i tot està georreferenciat. Això tot és un procediment que s'ha anat fent poquet a poquet, s'han tingut d'introduir totes les dades a un programa informàtic i fer qualsevol modificació, evidentment estem a contrarellotge, o sigui, estem fora plaç, i ho saben vostès, estem fora plaç, anem contra rellotge a tothom.
El delegat explicava també que ha comunicat la decisió al portaveu de l'Assemblea Nacional Catalana d'Horta i que han manifestat la seva intenció de mantenir una consulta alternativa al seu poble. Des de l'Assemblea d'Horta ja es va assegurar que si no es posava un punt de votació al poble, els veïns boicotejarien la mesa de Gandesa i farien una consulta alternativa al municipi, tancant una hora abans les votacions per donar a conèixer els resultats lo abans possible. I no deixem encara les qüestions de l'àmbit polític, tot i que en este cas parlem d'un tema molt diferent. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha iniciat ja els tràmits per dissoldre els diferents consorcis que a partir d'ara s'aglutinaran en el marc del nou Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE. En total, amb la creació del nou ens desapareixeran 5 consorcis i s'evitarà la creació d'un 6è per a la gestió de l'Ebre Biosfera. De fet, ahir dimecres va començar ja la dissolució del CODE, del REBE i del Consorci de la Serra del Boix Cardó, i es van constituir les diferents comissions que hauran de fer una proposta de liquidació efectiva. En paral·lel, es gestiona la dissolució de la resta d'ens afectats des del Consell Comarcal del Montsià de manera coordinada amb el Baix Ebre. S'espera que en les properes setmanes també es faci efectiva, si s'escau per decisió dels seus òrgans competents, la incorporació al COPATE de les comarques de la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, destacava que l'inici d'aquests tràmits posa de manifest que el COPATE, malgrat els obstacles, camina amb pas ferm amb la finalitat de complir un dels seus objectius prioritaris, és a dir, l'eficiència i la reducció d'estructures administratives al territori.
Informatiu Emute.
Parlem ara de la companyia elèctrica Endesa, que ha fet una reforma tecnològica a la subestació d'Amposta per tal de millorar la seguretat de la pròpia instal·lació i també garantir la qualitat del subministrament elèctric als prop de 23.000 usuaris que en depenen, repartits entre 13 municipis del Baix Ebre i el Montsià. L'actuació, que ha suposat una inversió de 20.000 euros, ha consistit en renovar els equips de regulació de tensió de les barres de mitja tensió de la instal·lació, tenent la funció de mantenir la tensió de les barres de manera constant, de forma que, encara que hi hagi variacions en la càrrega, s'assegura la continuïtat del servei. La reforma ha de millorar el servei a veïns de poblacions com l'Aldea, Camarles, Deltebre, Roquetes i Tortosa al Baix Ebre i Amposta, Freginals, La Galera, Godall, Masdenverge, La Ràpita, Sant Jaume i Santa Bàrbara al Montsià. El canvi d'aparells forma part del pla de manteniment d'Endesa a les subestacions de la demarcació de Tarragona per millorar la fiabilitat i el rendiment de les seves instal·lacions. I avui acabarem parlant de la lliçó inaugural del Campus Terres de l'Ebre celebrada en el dia d'ahir a Tortosa. L'actualitat política catalana va centrar bona part d'aquesta lliçó inaugural del curs acadèmic 2014-2015 del campus que la Rovira i Virgili té a les Terres de l'Ebre. El doctor Endret i president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el tortosí Josep Joan Moreso, va ser l'encarregat de pronunciar la lliçó inaugural. Una lliçó que, sota el títol On la política i el dret s'entrecreuen, va centrar bona part del discurs en el procés sobiranista que viu el nostre país. Basant-se en el concepte esquerda institucional del llibre La justícia frente al gobierno, de Roberto Gargarella, Moreso afirmava que en el procés català es dona aquesta esquerda institucional, ja que els ciutadans d'una part contínua del territori mostren una tendència clara a la secessió, a constituir-se en un nou estat. Aquí no hi ha drets individuals en qüestió ni interpretació de la Constitució, perquè el que es vol és canviar alguns dels elements constitucionals essencials. En estos casos, els jutges i tribunals tenen un paper a representar molt secundari. El que va ser rector de la Universitat Pompeu Fabra durant 8 anys, Moreso assegurava que ara és el moment del procés polític i, en tot cas, els tribunals poden ajudar a construir el marc de la solució política sense substituir-la, com malauradament va fer la sentència del 2010 sobre l'Estatut. El president de l'Agència de Qualitat Universitària a Catalunya també va voler remarcar la seva condició de tortosí i va fer referència a diversos tortosins il·lustres, com ara el jurista i filòsof del segle XI, Abú Barca el Tortosí, el cronista Cristòfor Despuig, el músic Felip Pedrell o el poeta Gerard Vergés. L'acte inaugural del curs acadèmic va comptar també amb la presència del rector de la Rovira i Virgili, Josep Anton Ferrer, del director del Campus Terres de l'Ebre, Azael Fabregat, de l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. Actualment són més de 700 els alumnes que hi ha al Campus Terres de l'Ebre i el seu director va voler posar èmfasi en el fet que un curs més s'han omplert totes les places. Continuem pensant, deia Fabregat, i creient que cap algun estudi més, manifestava, tot demanant al rector que continue apostant pel Campus Terres de l'Ebre en el futur.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Comencem avui amb alguns núvols baixos afectant només l'extrem nord de la Costa Brava, també sud de la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però així també boires i núvols baixos que, almenys durant les primeres hores del matí, afecten la Catalunya central i el Pla de Lleida. Tot això s'aniria trencant. Avui serà un dia més assolellat que no pas els darrers dies i amb aquest ambient ben contrastat entre el dia i la nit. Les màximes avui una miqueta més altes, per tant, més valors entre els 20, 25 o puntualment per sobre. Poques novetats. Sol, alguna nuvolada tarda que pot créixer en punts de muntanya, que no portarà més conseqüència. I aquesta continuaria sent la tònica de temps per acabar el mes d'octubre. Demà, la mateixa situació, amb alguns núvols baixos a la costa, més sol cap a l'interior, contrast tèrmic entre el dia i la nit, i el cap de setmana, dia de Tots Sants i també diumenge, mantindríem la tònica de temps. Però serà diumenge i, sobretot, entre dilluns i dimarts, quan arriba un canvi de temps més notable, amb més inestabilitat i amb temperatures cap avall.
Com cada dia, amb la previsió del temps, arribem a l'hora de posar el punt final, d'acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dijous 30 d'octubre, temps d'actualitat que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. Com és habitual, cada dia a l'hora d'acabar, insistim un dia més en agrair-vos la vostra confiança per escollir les municipals de les Terres de l'Ebre a l'hora de rebre aquesta dosi diària d'informació. Demà, novament, hi tornarem a ser, com sempre, a la mateixa sintonia i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.